9:35 minuts, és dimarts, és 20 de desembre, el nostre tertuli habitual dels dimarts, de moment, amb dos tertulians. Eduard, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Ramon, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Has anat a veure l'exposició del Subur?
No.
Encara no. Ramon?
I vaig passar...
Mentre...
Sí, desquitllada, però tenia altres compromisos també, vaig anar a la presentació del llibre.
T'anaves pel llibre.
Sí, anava pel llibre, clar, home. Clar. Jo, diguem que jo sóc fill de refugiada, així mateix.
Sí, senyor.
Tal com sona.
Sí, senyor.
La mare va venir de Madrid amb els bombardejos que va haver-hi allà. No, a més, eren, no sé si eren 13 o 14 germans, vull dir, dificultats, problemes afegits pels bombardejos que li agafaven atacs d'histèria i la van portar cap aquí. I aquí es va quedar. I aquí
una,
va fer la vida.
Una de les, no direm que tantes sitgetanes, perquè no sabem quantes eren, però sí de les persones que varen ser collides en el seu dia.
Sí, bastantes persones.
Bastantes persones, eh?
Persones, sí, sí.
Bastantes,
sí, sí,
persones.
Sí, sí, sí. I alguna encara... N'hi ha que encara hi és.
Hi ha alguna que encara
sí,
hi és, sí, sí.
Sí, sí.
I que encara ho pot explicar, tot i que Àngels Parés ens deia ahir que no és una història que...
No
massa, eh?
Jo crec que en el decurs dels anys mai no en va parlar prou clar amb mi la mare de les, aquestes situacions. Vull dir, eren reacis, igual que el pare,
no.
I gent com ell, que no explicaven massa de la guerra, perquè els agafava aquella pena, tristor... No volien involucrar tampoc, per part de la guerra, de gent que es coneixien, que havien fet o no fet, etc.
Ahir Àngels Parés ens ho explicava. I té molta lògica, això, al final, eh?
Sí, sí, perquè...
Per què no en vols parlar? Doncs perquè no en vull parlar.
Perquè ara s'ha vist, fa 40 anys, i encara hi ha odis de 40 anys i de 40 anys. I si les coses s'expliquen és per no caure en els errors, sinó per no crear o generar més violència. Ha de ser així,
sí, sí.
I fora bo, ara ja han anat passant,
està,
ja no
clar.
Ens ho explicaran, però hagués estat molt bo que ens ho haguessin explicat, però agafar-s'ho des d'un prisma...
En el sentit que hi ha persones que ho van viure amb tant de dolor.
Molt de dolor. Escolta, el pare l'aturen, la meva àvia, al carrer Parellades, i li diuen: papeta, et vindrem a buscar el nen, perquè anava a missa, era dels joves cristians, etc. No? I el nen se'n va haver d'anar 6 mesos a un poble del Montseny. I el meu avi estava dinant a casa un cosí seu, truquen a la porta i s'emporten els 3 homes. I va estar 8 mesos amb una xeca, amb un barco. Això s'ha de poder explicar sense rancúnies, ni sense recremors, ni sense... Ja està. I intentar explicar-ho per no caure mai més en els seus errors.
Home, és una història que ha passat. Una cosa que ha passat no pots dir negar-ho.
Ricard, bon dia.
Bon dia a tothom.
Estàvem parlant de la presentació del llibre, del llibre del poble silenciós d'en Jordi Milà.
És que, bueno, és una època molt fosca i molt dolorosa per molta gent. Els que han viscut als pobles i els que vivien a la ciutat, la meva família que vivia a la ciutat, podia explicar-ne molt. Moltes.
Tot arreu.
Tot arreu. O sigui que...
Barcelona?
Sí, Barcelona ciutat, el poble sec. I molt dur. A casa meva, els meus avis, la casa del costat va caure una bomba. I el meu avi va quedar sord de la onda expansiva. Es va ensorrar tota la claroia de l'edifici, perquè cau la bomba al costat. I quan va sortir al carrer, veia les persones penjades a les faroles, però mortes, eh? Vull dir que va ser duríssim.
No pot passar molt malament, perquè la gent, per exemple, el cas de mon pare, que estava aquí a Sitges, i va estallar la guerra en aquell moment, va fer la guerra, i quan va acabar doncs va haver de fer el servei militar.
El que els hi va passar més d'un, no?
Passar la zona roja.
Com si no en tinguessin prou amb la guerra, que encara va venir el servei militar.
Correcte,
no?
Van estar, jo que sé, 5 o 3, no sé quants anys va estar, però vull dir que explicava les coses, vull dir, sembla mentida, aquelles èpoques, vull dir, va ser molt trist, molt fatal.
Jo dic que al final entens perfectament perquè no se'n vulgui parlar, perquè hi hagi persones que diguin no, és que ja en tinc prou. És que...
El meu pare també va tenir que fer la guerra després del servei militar, com tots, no?
Sí, perquè ell també...
Exactament, i va estar en un camp de concentració a Vitòria, i si comences a explicar d'allà, en quedaria...
I la història es torna a repetir, perquè sí, en aquests moments tornen a passar aquestes coses al món.
Sí, sí.
Probablement
d'una altra manera, més o menys, el fons
és el mateix, perquè sí. quantes criatures arriben que no tenen aixopluc,
sí.
Que aquí vam acollir i que ara hauríem d'estar en disposició de també.
I si veus, per exemple, lo d'ahir, lo que va passar ahir a Turquia, a Sant Freda, podíem dir l'anarquisme que a vegades passava, que explicaven a casa meva els pistoleros, que hi havia, etcètera. Aquell senyor a sang freda, amb cara descoberta, va matar l'ambaixador.
Un pistolero.
Un pistolero, l'ambaixador de Rússia, amb un acte cultural.
És el que diu el Ramon.
Després si anem al mercat alemany
a Berlín, un camió s'enfila...
I a Suïssa, que tots posem Suïssa a vegades com el paradigma de la democràcia, a una mezquita van entrar i van també un tirotejar. El món
estem en un molt mal moment.
Del rus, sí. Vull dir, també és un problema, perquè Alemanya, vull dir, si és un immigrant que ha entrat allà, també és bastant problema per la cancellera alemana. Cuidado,
sí.
No? Perquè sí, clar, sí. A l'entrat i aleshores, vull dir, quan entren és molt difícil saber qui són i qui no són. Vull dir, aleshores, vull dir, aquí també hi ha...
Diem algú bo.
Oh, jo tinc moltes coses a dir bones.
Doncs vinga.
Que avui cantarem una Nadala i tot avui.
Vinga. Que avui fa 100 anys l'Hotel Subur.
Per molts anys.
Molt bé. Felicitats.
Josep Maria.
En nom de l'Hotel Subur, moltes gràcies.
Pues mira, començo per una
amb una frase de Rossinyol, que va recordar l'exconseller en el seu dia, el dia de la presentació del llibre. Quina frase que va dir fa 100 anys. Hi ha part de la lliçó que s'ha pres i una altra part que em sembla que no massa. La frase és: apostem pel turisme perquè ens fa lliures i moderns, perquè és bo i ho necessitem. Anem bé, eh? I la darrera part de la frase: però no ens venguem la nostra ànima al turisme. Ho va dir Rossinyol tal dia com avui de fa 100 anys a la inauguració del Subur.
Va donar el clau.
Caram.
Imagina si ho sabia ja fa 100 anys.
Però no ens venguem la nostra ànima al turisme.
Sí, senyor.
Del totxo no em va parlar, perquè és clar, això ja era més difícil de predir, eh?
Que hi ha pocos totxos,
que ja pocos
totxos anaven escassos.
Però això ho va dir. Quina frase.
Sí. En Rossinyol no, a veure, no va ser mai polític, però sí que va influenciar moltíssim sobre la política amb els seus escrits, amb els seus pensaments.
Que les obres de teatre eren també
ell no es considera mai polític, perquè no. Una vegada penso que també li van preguntar sobre independència i coses d'aquestes, i va dir: jo vull el bo i millor per mi i els meus, però no vull cap mal a ningú. Una cosa que això no ho entenen molta gent, no? Ho van dir: no, escolta, primer nosaltres posem-nos a bé, després ja arreglarem els altres, però no els hi vull cap mal. No, clar, això, el Rossinyol és molt llarg en aquest aspecte. S'hauria d'estudiar frase per frase, i aquí sí que caldria un estudi real.
Ens l'hem venut de l'ànima al turisme?
No pas tothom.
Ens l'hem venut de l'ànima al turisme?
Jo estic amb en Josep Maria.
No pas tothom.
Bastant, però sempre hi ha algú que encara queda.
Ens l'hem venut de l'ànima al turisme?
No.
Ricard?
Jo crec que no.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot, però també hem de pensar que el Rossinyol parlava d'una època, i ara hi ha una època que d'on dinero està manant molt a tot el món. Llavors...
Tornaria a fer la pregunta al revés. Hi ha alguna època en què no hagi manat el diner?
Tant com ara no, eh?
Tant com ara no.
Ara...
Jo crec que en la seva mesura sempre hi ha manat.
Sí, però ara és terrible, ja, eh? Ha arribat al màxim. No ha arribat al màxim, no ho sé, però ara és terrible. Perquè, a més, el món s'ha fet petit. El món s'ha fet petit i el dinero va d'un cantó a l'altre com si res, virtualment funciona el món el diner.
És que jo crec també que quan i no és cap reivindicació perquè es tornin a sortir, que no vull que mai més tornin a sortir. Quan l'exèrcit no pot sortir, ha de sortir alguna altra cosa. I estem en un moment molt bo perquè els exèrcits es quedin allà on hagin d'estar o desapareguin, si és que han de desaparèixer, si són prou persones com per poder viure sense ells. Però el diner és una altra guerra.
Anaves a dir que tenies coses bones.
Bueno, sí.
Ho dic per
més
per
val, no, més val.
Per no quedar-nos.
Digues coses bones,
que
hi ha moltes.
Que sí,
ella Maria.
Començaré per una que no és bona, però després n'hi ha
prou.
Però
és bona.
Aquesta no és bona.
Per allò que vostès diran que ha vist la llum.
No, que lamento que no es faci un altre any una Fira de Santa Llúcia a Sitges. O digui-li Fira Santa Llúcia, digui-li Mercat de Nadal, digui-li Mercat Medieval, perquè quan vas a veure aquests puestos dels pobles és més o menys el mateix.
No t'ha convençut el mercat?
No té res una cosa amb l'altra.
No?
Allò és una cosa i la fira era per la mainada, per la canalla, per la nostra cultura, que la veiessin a través de la fira, com es veia aquells últims anys que l'havien posat allà a l'Oasis, i veies que la canalla disfrutava amb aquells ponis, amb aquells cavallets que donaven de fusta, donaven voltes, i veien els pessebres com es feien. Vull dir, això no tragarem una cosa, no tragarem l'altra. Això ho lamento. Una cosa bona, estic content que hi hagi persones que hagin agafat la iniciativa de demanar a les nostres autoritats que solucionin el problema de la biblioteca i el problema dels dos passos a l'Avinguda de les Flors per la gent que tenen dificultat de mobilitat. Una altra cosa bona. Estic content de que la regidora de Cultura, la parròquia i els amics de l'Orga organitzin cada any aquest un concert de la Polifònica de Vilafranca. És un gust, un ple sentir aquest concert. I cada any ho fan i s'ha de felicitar-los. I una altra cosa bona, vaig anar a veure l'exposició 100 anys del Subur i vaig quedar meravellat. Ho recomano a tothom que hi vagi, perquè no és sol els 100 anys del Subur i des del 55 l'última família que tots coneixem que estan allà. No, és una història de l'hostaleria, l'abans de l'hostaleria aquí a Catalunya, i suposo que a Espanya i potser mundial també. Ja no, jo no arribo tant, perquè tots els utensilis que hi han és que quedes meravellat. He anat un cop i penso tornar-hi un parell de cops més, perquè és per anar mirant utensilis que molts els recordem i molts no els han vist mai, i veus l'evolució de la indústria, de la indústria hostalera, de la indústria de tots aquests utensilis. Ho he dit, que han fet una feina aquesta gent, que noi, suposo que el poble de Sitges ho agrairà.
Hi ha coses de Barcelona, d'això, no?
Mm-hmm.
Els que estaven a sobre
de la violeta, 50 anys.
Aquella vegada que vaig pujar dalt que n'hi havia d'això, n'hi havia, i suposo que n'hi ha...
Vas quedar meravellat.
No n'hi havia sequer.
Vas quedar meravellat, eh?
S'ha trigat més d'un any, en preparar-la.
Perquè n'hi havia caixes i caixes allà, me'n recordo, eh?
Sí, sí,
hi havia material allà.
Tot no s'ha pogut encabir.
Per això.
Però
està molt ben posat tot, eh? Està molt bé.
Això hem de donar gràcies al gust del Fernando Lorenzo.
Ja ho he vist, ja.
Aquells catxarros un sobre l'altre no pinten res, de la manera que està col·locat.
Que feia molt de temps que en Fernando Lorenzo no era notícia Sitges per haver realitzat alguna exposició o alguna cosa. I per tant, aquí es mostra una vegada més la capacitat...
Sí.
La capacitat i la sensibilitat d'algú per el que deia en Josep Maria. Com pots posar màquines d'escriure, telèfons, això, un al costat de l'altre, i que tingui tota una certa gràcia?
Una telefònica.
Exacte.
Que em va cridar l'atenció una barbaritat.
Que tothom ha quedat prendat d'aquesta centraleta.
Perquè jo la recordo quan jo treballava en una empresa alemana a Cornellà. Per telefonar a Barcelona havies de demanar a la centraleta que posessin Barcelona, i trigava a vegades 2 hores a donar-te la conferència.
L'empresa alemana Cornellà, l'empresa
eh?
No pot ser altra que Siemens.
No, Harman.
Així també n'hi havia la central de telèfons aquí al carrer.
O no, ja, ja.
Una petita, la mar de...
Que l'altre dia pensava que estava el telèfon allà dalt, a la Vilanoveta.
Qui?
Estava el telèfon, com es deia aquest xicot?
Demano al Pedrito Fernández.
Exactament. Vull dir,
sí, ja dic, vaig quedar...
Tens que trobar el que diu ell, tens que trucar a la centraleta que posessis el número.
I per aquells aquí la reflexió encara us apunti alguna cosa, el que demostra aquesta exposició és allò que Sitges hagués pogut fer amb les sabates.
Sí, però la sabata no sabia res.
I que no podrà fer mai més.
Vam començar, però no, no va tenir un capient, eh? Un final feliç.
Per tots aquells que quan hi vagin diguin, oh, que maco, que és bonic tot ja, això, quan records, no sé què, doncs això ho haguéssim pogut fer amb les sabates. I res.
Encara hi ha maquinària dels sabats.
Sí, no, no, alguna n'hi ha, alguna n'hi ha.
Moltíssima, la vam estar recollint molts anys.
Un cop vaig comentar aquí que un taller de confecció d'aquí Sitges, de sastreria, tenia uns utensilis i els van oferir als museus de Sitges i els van dir que no. I llavors ho van oferir a l'Espluga de Francolí, que al museu, i van dir, encantats, van venir a buscar-ho, els van donar les gràcies i les van convidar que anessin allà a veure-ho.
Tenim aquests contrastos aquí, sí, Sitges, incapaços de, del millor i de no tan bo.
Ara que deies, un dels grans disgustos del teu pare va ser haver donat
una màquina Marinoni del 1830 o 40 que va estar funcionant fins al 66 o 67 i que es va donar per poder fer-se un museu.
Exacte.
Aquí Sitges.
Que era una Minerva, diguéssim.
No, era una màquina d'impressió.
D'impressió.
Que em sembla que només n'hi havia dues al món.
Dues al món, dues perquè al això món. Ens en vam enterar l'any 94 o 95, que ens ho van venir a preguntar si la teníem perquè ens la compraven. Probablement no l'haguéssim vengut, sinó que l'haguéssim donat per la causa que era, no? Perquè en teníem controlada una a Austràlia i aquesta.
Oye.
I
quants anys va durar aquesta màquina?
Va començar el 87 a imprimir, 1887, fins al 1966.
Pràcticament 90 i escaig d'anys, quasi.
Sí. Em va cridar molt l'atenció el llevataps que hi havia allà.
Aquesta màquina es va donar i mai més se'n va saber.
Es va donar per una causa bona i després vam saber que es va vendre per ferralla.
Em va cridar l'atenció. Jo no l'he vist mai, aquell aparell.
No cal, no cal.
No és un llevataps, és una presó d'ampolles.
Perquè també hi havia màquines de les fàbriques de sabates.
Vaig quedar... Sí, sí. De veritat, amb aquell tipus, perquè clar, perquè les cafeteres més o menys ja veus les cafeteres, les paroles, les olles, tot això, però aquella màquina, aquella, em vaig quedar
dissabte. Obria ampolles, tio?
No, és una presó d'ampolles, és una amb un ferro i una clau i un pany. La clau no hi és, però el pany sí que hi és.
Però diràs tu que allò no és antic.
I l'ampolla aquella que hi ha allà, sí, aquella sí, és sí. De Sitges, és moscater, no és moscater, és vinagre d'en Robert. Però d'aquí Sitges, que la vaig comprar a l'Estrella, ja ni me'n recordo els anys que feia i no n'hi havia gairebé cap més.
I aquell utensili ja és una presó d'ampolles, eh?
Sí.
Que és maca aquesta definició, una presó d'ampolles.
I com que no tens... Ara hi hauria d'haver una presó d'ampolles.
Ara, a tants supermercats que hi ha la versió en plàstic d'això, sí. De les ampolles tancades en i una clau per obrir, allò és una presó d'ampolles a l'antiga manera. Eh?
Sí, però crida l'atenció, sí, eh? Caram, a mi em va cridar molt l'atenció.
Caram, se crida l'atenció.
Perquè vaig dir, bueno, això què és?
Exactament què és? És que jo, presó d'ampolles, que no s'ho
volgués. Una gàbia.
És una gàbia de ferro amb una caperutxa a dalt.
Ah, per tancar l'ampolla, sí.
Que puja i baixa i té un pany enferrullat i llavors queda l'ampolla tancada allà.
Vale.
Això era poder en plan decoratiu, no és que s'utilitzi al 100%, però sí que en molts hotels tenien unes presons d'ampolles pels clients que deixaven l'ampolla per la nit, yeah. O la deixaven per l'endemà, compraven l'ampolla sencera, anaven bevent...
Sí, però això que dius,
guarda'm un whisky.
Això que dius tu no jaleu, sí. Això, eh? Això que dius tu, això ho he viscut, això.
Per això hi havia les presons, perquè ningú vegués ni un glob. No vegués ni un glob.
Perquè n'hi havia clients que posaven amb un boli, posaven...
Marcaven la ratlla.
I l'endemà, escolta una cosa, ahir estava aquí i aquí falta. Això que...
I això existeix a vegades en alguns bars del món, que cadascú té la seva ampolla de whisky o de beguda preferida.
Encara hi ha això. Però amb vi no crec que això. L'hotel no crec que faci d'això.
Amb vi no, ara
hi ha. Jo recordo que abans sí que feia.
No, però en una època que el vi anava molt buscat perquè no n'hi havia.
Jo recordo que ho fèiem això. Parlo de molts anys, però estic dient que avui en dia no crec que els hotels conservin el vi.
És digne de veure-ho.
Sí, encara les guarden. Els hotels que tenen pressió complerta i encara segueixen
la tradició
de guardar l'ampolla pel client per la nit o per l'endemà.
Llavors no m'estanya que hagi una
clau.
Una clau. Ja sé que les comparances són dolentes.
I segons quin vi encara més, no? Jo m'hauria, perquè hem vist cuidar-ho.
Però jo vaig anar fa pocs dies a veure una exposició d'una gran família de gastronomia actual, la dels germans Roca, sí. A Palau Robert, que està molt bé, però, o sigui, és la família Roca, i allà vaig veure només la família Roca, i aquí no, aquí he vist la història de l'hostaleria.
És que és una història.
Sí, perquè aquí precisament la família apareix poc. Sí, així a primer cop de vista ja,
sí,
està clar que hi ha referències
però
a primer cop de vista només veus
molt ben feta,
una història
molt ben feta. I mira, i aquella té uns mitjans econòmics terribles. Jo ho vaig comentar amb ell, vaig quedar impressionat dels mitjans econòmics que té aquella exposició, però és que aquesta és molt més interessant amb sense mitjans econòmics que al costat d'aquella té, ni molt menys, i molt interessant.
L'Eduard vol dir una cosa
no,
quan
no,
acabis
no, és que jo vull dir,
està al punt allò
no, és que ho sapigués, o sigui, el Subur sí. Ha complit 100 anys. Jo crec que una cosa, va ser el primer hotel que Sitges o no? Quin hotel?
Com a hotel, va ser el primer gran hotel de Sitges i estava considerat com el primer gran hotel turístic de Catalunya. Està considerat.
Està considerat. O sigui, a Sitges en aquell moment
va fer un edifici express
per hotel.
Per hostatjar.
No hi havia cap hotel
clients. Aquí hi havia les Fondes,
vale.
Hi havia la Fonda Subur, que sí. Era d'ells, que també després, quan va arribar els ocells aquí, els hi van dir Hotel Subur. Però ell va voler fer el gran hotel Subur amb banys.
O sigui, vols dir, construcció, vols dir, va ser el primer, diguem, construcció sí, per ser hotel.
Es va construir només per ser hotel.
És que no ho sé exactament, jo vull dir, hi havia hostals, hi havia cases, vull dir que d'hostatge, però hotel, sí, va ser el primer.
Sí.
No, vull dir, no sé.
No, a Sitges i...
No, ja, perdó,
i Sitges... I a Catalunya.
Ja, home, Sitges va ser... Sí, home, en turisme...
Home, és que veure les escritures.
Ha sigut sempre...
Home, és que donar un vistazo, mirar les escritures que tenen allà, teniu posades en una vitrina uns documents, sí, i veus les dates.
Mm-hmm. Allò són les sagrades escriptures, sí.
Oh, i n'hi ha moltes de sagrades escriptures.
Vistes així, d'aquesta manera, eh?
N'hi ha moltes de sagrades escriptures.
Diu que veu president Mas avui.
Sí.
Sí, no hi ha res de nou, el promès que vindria i que estaríem a la commemoració del centenari.
Que es farà?
Al Saló d'Or de Palau Maricel.
A les 7.
A les 7, i a més hi ha una cosa de que com que és de cabuda restringida, doncs hem hagut de limitar moltíssim. Ens hagués agradat fer-ho al cap de la vila, però bueno, quan escollir la data del 20 de desembre per inaugurar, llavors no tenien res de res, no tenien ni televisió ni res, llavors es passaven tot el dia entre xerrant i tornem-hi, saps? I bueno, es farà avui, ja t'ho dic, és una cosa, diguéssim, restringida, més del que haguéssim volgut, però no s'hi pot fer res.
Bueno. Hi ha el que hi ha, i fa el que es pot.
Sí, per seguretat, sobretot per seguretat.
Està molt bé.
Sí.
Ara ja ho saps, que per seguretat, Eduard...
Sí. Ja m'ho explicaràs, això. Ja m'ho explicaràs, home. Tot els detalls a mi. No, clar. És que a mi m'interessen els detalls. No? Se'n fumeu, això. I el Ricard també, però, cuidado.
Jo no se'n fumo mai. Jo també m'he fixat molt els detalls. Mira si m'he fixat en detalls d'allà. El somobar que hi ha.
No, tu t'has fixat a la gàbia dels vins, això.
No, sabia el que era.
La presó, no la gàbia.
Això, la presó.
I el somobar.
Jo això de la presó, al principi no tenia el que
I les escritures.
Hi ha algunes cosetes interessants.
Molt,
una cullereta de nàquer per menjar caviar. Hi ha una iogurtera de finals dels anys 20, del segle passat. Una màquina de fer gelats també del començament de...
aquelles antigues jo encara les recordo i aquesta no la recordo.
Aquella també en tenim, però no hi ha capigut, però aquesta realment valia,
bueno, aquella és antiga també, que valia el gelat, el gel pilè dintre,
sí, senyor,
home, no fa tant
molt soroll, correcte, i
cuidado, bon gelat feia llavors,
es feia manual i poca quantitat. I poca quantitat, sí.
Però qualitat, eh?
No, això és com tot.
Gran qualitat,
si poses bo, sortirà bo.
No, però de totes formes vull dir...
Però també has de tenir la mà.
És clar.
Ara, la gràcia. No, la gràcia. Ara ho has dit molt important. La mà és molt important.
El president Mas deu vindre a veure l'exposició, també, no?
O estava molt limitat. En un principi estava previst que vingués a veure l'exposició.
Ja.
Però han sortit, diguéssim...
aquelles coses.
Previsem molts compromisos.
Sí.
Tanta cosa no arriba, no?
I a vegades doncs, no es poden partir.
Estan molt enfeinats, aquests polítics.
Molt enfeinats, massa.
I ara cada dia més, o sigui... I a partir de demà veurem.
I això que ja no és president?
Imagina't tu, i això que no és president, tu, i està, pues,
però no ha perdut les ganes.
No ha perdut les ganes.
Les ganes no es deuen perdre. Un cop estàs a l'all...
Les ganes les perdem els demés.
Exacte. Un cop estàs a l'all... Eduard, bon Nadal.
Bueno, a vosaltres, bon Nadal.
Ricard, bon Nadal.
Bon Nadal a tothom. El que
Ramon, bon Nadal.
Molt bon Nadal a tothom.
Josep Maria, bon Nadal.
Bon Nadal a tothom, gràcies.
Anem la setmana que ve, però serà després de Nadal, o sigui que...
Pues després de Nadal, qui vindrà aquí... El Ricard m'ha dit que si no toca loteria no ve idea, m'ha dit.
No crec que jugui, no crec que jugui massa.
Sí, però algú sí que juga.
Lo just perquè li toqui i no
ara, dimarts. És que és suficient, ja està, això.
Ja n'hi ha,
no,
ha prou. Tu li hauries de dir, si et toca la loteria, pagaràs les escales mecàniques.
Correcte, exactament. Mira, ja està.
I un vigilant.
Més aviat un vigilant que no l'arreglo. Perquè...
I aquí no s'entén ningú, m'entens?
És que hi ha coses també que no tenen arreglo.
Hi ha coses que no cal pagar-les. És treballar-les bé.
Ole, ole, ole.
Les 10. Gràcies a tots. Tornem en 5 minuts.
A vosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.